juliol. Ho fa amb 3.310 desocupats més a Catalunya i després de 5 mesos de baixades. En aquests moments hi ha prop de 341.400 persones sense feina a casa nostra. Des del govern català destaquen que l'augment de l'atur respecte al mes anterior és del 0,98% i s'aferren a les dades positives pel que fa a les afiliacions. En canvi, des dels sindicats no comparteixen el mateix punt de vista.
Catalunya afronta molt millor que la resta de l'Estat amb la pujada de l'afiliació. Cert que hi ha un augment focalitzat, com us deia, en el sector serveis, que genera aquest 0,98%.
Això té a veure, des del nostre punt de vista, bàsicament amb la irresponsabilitat des de la patronal i amb aquesta congelació dels salaris en un entorn d'altíssima inflació que fa és afeblir la demanda i, per tant, la capacitat de consum.
Paraules, com sentim, del secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball, Enric Vinaixa, i Ricard Bellera, responsables de Treball i Empresa al sindicat Comissions Obreres. De seguida ho ampliem abans, però repassem la resta de titulars d'aquest dimarts 2 d'agost, perquè el president Pere Aragonès fa balanç del curs polític i demana suport a Comuns i la CUP per als pressupostos del 2023. Joel Vidal.
Uns pressupostos que pel president han de servir per lluitar contra la inflació.
Els pressupostos de 2023 seguiran sent uns pressupostos que reforçaran l'estat del benestar, que reforçaran l'economia productiva, però seran també uns pressupostos de xoc contra els efectes de la inflació. Que volem que siguin aprovats amb els vots que van permetre la meva investidura. Dirigirem específicament a tot aquest espai de l'esquerra nacional.
Investiguen l'origen d'una explosió que ha tingut lloc aquesta nit en un pis a Lleida i que ha provocat 5 ferits.
Un d'ells es troba ingressat en estat greu a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, mentre que la resta han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
El butlletí oficial de l'Estat ha publicat les mesures energètiques aprovades ahir al vespre al Consell de Ministres.
Unes mesures que entraran en vigor d'aquí una setmana i que hauran d'aplicar ja tots els sectors implicats, com ara empreses, hotels, transports o aeroports.
Titular d'Esports, Rodrigo Riquelme, ja s'entrena a Girona.
El nou jugador del conjunt gironí ha fet la primera sessió d'entrenament aquest matí sota les ordres de Michel. Riquelme té 22 anys, és extrem i arriba cedit de l'Atlètic de Madrid fins a final de temporada.
Fem, com sempre, un cop d'ull també al temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Esther Batalla, bon dia.
Bon dia. Avui la jornada vindrà marcada per un ambient en conjunt càlid i també assolellat. Malgrat tot, creixen alguns núvols d'evolució diurna, punts de muntanya, sobretot del Pirineu, Prepirineu, especialment al sector oriental, i també altres punts de muntanya del prelitoral. A més, avui s'espera algun ruixat durant la tarda, sobretot al Pirineu, Prepirineu, no se'n descarta tampoc a punts del prelitoral, sobretot al sector sud. I la situació en quant a la temperatura, doncs avui puja una miqueta més, i hi ha la possibilitat de que puguin superar el percentil 98 de temperatura màxima extrema a punts de l'Empordà i altres punts de manera doncs molt local, molt puntual de la meitat nord del litoral prelitoral, i de cara a demà s'espera que es puguin superar a punts del Pla de Lleida i del sud, del vessant sud del Pirineu Prepirineu Occidental. De moment això és tot. Bon dia.
El control de Sopera Vives, a la redacció Joel Vidal i coordinant José Gallardo. Us parla Marta Patricio. Passen 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'atur registrat puja al juliol. Ho fa amb 3.310 desocupats més a Catalunya i després de 5 mesos de baixades. En aquests moments hi ha prop de 341.400 persones sense feina a casa nostra. L'augment de l'atur contrasta amb la de les afiliacions generades, que en el cas de Catalunya evoluciona positivament amb més de 13.000 afiliats i que, en canvi, cauen al conjunt de l'Estat.
Un fet que des del govern català asseguren que fa que la situació de Catalunya no estigui tan malament. Malgrat que és la comunitat on més ha pujat l'atur, si ho comparem amb el mes anterior, parlem d'un 0,98%. Així ho ha dit el secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball, Enric Vinaixa.
Catalunya afronta molt millor que la resta de l'Estat amb la pujada de l'afiliació. Cert que hi ha un augment focalitzat, com us deia, en el sector serveis, que genera aquest 0,98%. Destacar i insistir que el teixit productiu de Catalunya ha propiciat que 13.306 persones hi hagin de noves afiliacions incorporades en el món del treball.
Pel que fa a sectors, a Catalunya el sector serveis és on s'acumula més del 90% del total de desocupats, però també s'ha notat un augment, tot i que menor, a d'altres com la indústria, la construcció i l'agricultura.
Com ho veuen des dels sindicats?
Des de Comissions Obreres denuncien que la inflació i la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris llastra la recuperació del mercat de treball. Escoltem Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia del Sindicat a Catalunya.
Veiem amb molta preocupació les dades de l'atur registrat i això té a veure, des del nostre punt de vista, bàsicament amb la irresponsabilitat des de la patronal i amb aquesta congelació dels salaris en un entorn d'altíssima inflació que el que fa és afeblir la demanda i, per tant, la capacitat de consum, i aquesta capacitat de consum minvada és la que finalment es trasllada també aquesta davallada que tenim especialment al sector serveis.
El total de persones desocupades al conjunt de l'Estat són 2.883.000 persones.
Mentrestant, us ho dèiem en titulars, el govern català demana el suport de Junts i la CUP per aprovar els pressupostos del 2023 i fer front a la inflació. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, confia en sumar els mateixos vots de la legislatura per tirar endavant els comptes. Bernat Martínez, què més ha dit?
Doncs sí, Aragonès defineix aquests pressupostos com una eina per reforçar l'estat del benestar i que servirà també com a pla de xoc per fer front a la inflació que pateix a dia d'avui la ciutadania. Malgrat les tensions viscudes darrerament entre els socis de govern, Aragonès confirma que ja s'estan mantenint contactes amb la CUP i creu que tant ells com Junts optaran per impulsar solucions. Ho ha dit durant la roda de premsa posterior a la reunió d'avui del Consell Executiu, la darrera d'aquest curs polític.
Els pressupostos de 2023 seguiran sent uns pressupostos que reforçaran l'estat del benestar, que reforçaran l'economia productiva, però seran també uns pressupostos de xoc contra els efectes de la inflació. Que volem que siguin aprovats amb els vots que van permetre la meva investidura. Dirigirem específicament a tot aquest espai de l'esquerra nacional.
Com a repte per abans que acabi l'any, Aragonès assenyala que els canvis acordats amb el govern espanyol en matèria de desjudicialització, ja ho direm bé, la setmana passada, hauran de ser efectius abans del desembre.
Mentrestant, la Diputació de Girona valora la situació econòmica i també el bon ritme d'exportacions. Sembla que l'economia gironina, de mica en mica, es va recuperant dels efectes de la pandèmia. Joan Massaguer, des de Televisió de Girona, així ho demostren, si més no, les dades com ara l'evolució de la temporada turística i també les xifres d'exportacions que en aquest cas es van impulsar fins a un 22% al maig.
Les exportacions gironines van créixer un 22% al maig respecte a les xifres del 2021. El sector que va registrar més vendes a l'exterior continua sent el químic, dins el qual hi ha les farmacèutiques. Una de les xifres més destacables és que el sector carni va tornar a augmentar després d'uns mesos que s'havien registrat números negatius. Durant els primers 5 mesos, la província ha exportat per valor de 3.000 milions d'euros, uns bons indicadors que, segons el vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Preses, confirmen que l'economia gironina s'està recuperant dels efectes de la pandèmia.
Tenim una realitat socioeconòmica en el qual tenim sectors molt potents en la nostra economia, des del turisme, des de la indústria. Tenim un entorn privilegiat, certament, i que podem aprofitar. Tenim empreses i indústries punteres, internacionalitzades.
Malgrat les bones dades, des de la Diputació de Girona alerten que el context internacional amb la guerra d'Ucraïna genera incertesa i creuen que per intentar evitar que aquesta crisi no afecti l'economia gironina, cal entendre quina és la seva realitat.
Avui també hem conegut dades sobre turisme. Catalunya va rebre 1,6 milions de turistes internacionals al juny, un fet que suposa un 298% més si es compara amb el mateix mes de l'any passat.
Unes dades que demostren que el 21% dels visitants estrangers que van arribar a Espanya el primer mes de l'estiu van escollir Catalunya. Això situa casa nostra com la segona comunitat més visitada i superada només per les Illes Balears. En l'acumulat anual, Catalunya sí que lidera en nombre de turistes. Ho fa amb més de 6 milions al conjunt d'Espanya. Al juny van entrar 7,4 milions de turistes.
I encara en l'àmbit econòmic, el Ministeri de Transports assegura que ha executat 186,3 milions d'euros en obres a Catalunya fins al 30 d'abril. Unes xifres que Anna Fortuny, segons la delegació del govern espanyol, situa Catalunya com a primera comunitat de l'Estat en obra executada.
Aquests 186,3 milions d'euros representen un 35% més que l'any anterior. De fet, la xifra s'eleva a 356 milions d'euros si es contemplen les inversions directes en obra i les transferències de capital, com per exemple el finançament de Rodalies. Així ho ha assegurat aquest matí la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay.
En aquests moments podem afirmar rotundament que Catalunya és la primera comunitat de l'Estat en obra executada certificada. I així ho revela també el desenvolupament de les obres al llarg d'aquest primer termini de l'any. En relació a la inversió executada en el que va d'any, estem en 186,3 milions d'euros, que suposa un augment del 35% respecte a l'any passat.
Esgai ha destacat inversions com les obres de la futura estació de la Sagrera executades en un 60%. També la implantació de l'ample de via estàndard en el tram de Castelló-Vandellòs o plans de sostenibilitat turística en destinacions com Tossa de Mar. La delegada ha xifrat en 3.700 milions el valor de l'obra que s'ha executat des del 2018 a Catalunya i ha reafirmat el compromís del govern espanyol amb el territori.
L'evolució de la sequera a Catalunya preocupa el govern. És per això que avui s'ha reunit la Comissió Interdepartamental de la Sequera després que la setmana passada el president aragonès es reunís amb representants de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Una reunió que ha de permetre prendre decisions si la situació s'agreuja. I és que les conques internes es troben al 40%, 44% de la capacitat. Això són 39 punts menys que fa un any. A més, les previsions de pluja per a l'agost no són gens bones.
Trepitgem ara sí territori. Els pantans d'Oliana i de Rialp al riu Segre estan al 50% en aquest cas i al 15% respectivament. De fet, el pantà de Rialp només emmagatzema 61 hectòmetres cúbics, un fet inèdit des de l'any 2008. Pel que fa als embassaments de Canelles i Santana, a la conca de la Noguera Ribagorçana, i carreguen més de 100.000 hectàrees d'Osca i de la plana de Lleida, també es troben per sota de la mitjana, al 37% i al 45% respectivament. Amb un FM Ràdio, Pili García, les campanyes de rec en agricultura continuen, però ja es preveuen restriccions.
El rec a la conca del Ribagorçana està garantit, tot i que s'anirà regulant per minimitzar-ne el consum. José Luis Pérez és el president del Canal d'Aragó i Catalunya.
Las aportaciones del río están bajando, están por debajo de lo que habíamos previsto. De momento vamos manteniendo el prorrateo, seguimos pues pidiendo que se sea muy estricto en el uso del agua, que no se desperdicie nada.
La sequera està afectant especialment els cultius del cereal i la collita de girassol enguany serà mínima. Pel que fa al blat de moro de regadiu, a la conca del riu La Muga, s'arribarà al final de la campanya, però partint d'una merma en la producció del 50%, prevista després de les calorades del juny. Pel que fa al sistema del rec del Ter Llobregat, la campanya de rec acaba entre el 15 i el 20 d'agost i de moment també es podrà finalitzar. El problema més gran el tenen les comarques de la Catalunya central, segons Martí Costal, responsable de l'aigua de Jarc.
I estan des de la setmana passada en restriccions d'un 25%. Això vol dir que poden fer control de danys, o sigui, intentar no perdre-ho tot, recuperar costos i esperar que l'any que ve doncs, sigui tot una mica millor.
Respecte a la vinya, es preveu una verema molt mermada que s'avança a prop de 15 dies a causa d'una primavera molt seca i de les altes temperatures des del mes de juny.
També situació crítica als embassaments de Siurana i de Riudecanyes. L'ACA admet que la situació és preocupant, però Tarragona Ràdio i Laura Casas diu que de moment en aquest cas no hi haurà restriccions al consum d'aigua de l'aixeta.
La calor persisteix i la manca de pluges també, i els pantans ho acusen. Per exemple, el de Siurana es troba per sota del 14% de la seva capacitat, quan ara fa un any estava al 52,3%. El de Riudecanyes està al 32,6%, 10 punts menys que fa 12 mesos. Des de l'Agència Catalana de l'Aigua, la situació es gestiona i es viu amb preocupació. Francesc Benet, cap de l'ACA a Tarragona, explica que ens hem d'anar acostumant a episodis de sequera. Diu que el pronòstic no és favorable.
Les previsions no són bones. Tot apunta que hi haurà un agost molt dur, que serà diríem, càlid. No es preveuen precipitacions, amb el que, per tant, l'Agència Catalana de l'Aigua haurà d'anar analitzant la situació en cada moment.
A tot això, la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes alerta que hauran de suspendre el rec si no els arriba més aigua del pantà de Siurana.
La xarxa de comunicació local.
CaixaBank ha estat elegit per Euromoney millor banc a Espanya i BPI del grup CaixaBank millor banc a Portugal. Un reconeixement a una manera diferent de fer banca propera i compromès amb les persones i la societat. Gràcies als clients i als empleats per fer-ho possible. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Avui el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat les mesures energètiques aprovades ahir al vespre al Consell de Ministres. Unes mesures que entraran en vigor d'aquí una setmana i que hauran d'aplicar empreses, hotels, transports, aeroports, en fi, tots els sectors implicats.
I que estan vigents fins a l'1 de novembre de l'any 2023 amb l'objectiu d'estalviar energia i complir amb els compromisos europeus. Els aires condicionats no podran estar per sota dels 27 graus i a l'hivern la calefacció no podrà superar els 19 graus. Ara, els establiments i sectors afectats per aquestes mesures hauran de tenir un termòmetre visible.
Connectem ara amb els nostres companys de Canal Terrassa, que avui han anat a recollir com s'han rebut aquestes mesures a diferents sectors i com ho veuen també alguns usuaris. Canal Terrassa, Marc Casulleres, què us han explicat?
Molts han rebut amb força escepticisme aquestes mesures i la seva eficiència real sobre l'estalvi d'energia.
Que primer posin ells l'exemple en totes les coses que es fan i llavors els altres també participarem.
A mi em sembla molt bé, però m'assemblaria molt bé que les mesures que posen per nosaltres també les fessin per ells. Perquè sempre fan per nosaltres això, per nosaltres a l'altre. I per ells fan el que volen. Llavors nosaltres estem una mica tips.
Es veu que hi ha puestos que es queixen perquè la cosa diu que no pot ser perquè diuen que si no els clients es queixen. Jo només sé això, que hi ha puestos que diu que pot funcionar i altres que no.
Bueno, no ho sé. Ja veurem si serà eficient. Eficient pot ser que ho sigui, llavors falta que la gent llavors li faci cas, no?
Clar.
Perquè és difícil controlar tot això.
Sí, això, bueno, jo trobo això una bona mesura, però potser haurien de començar a prendre altres mesures més radicals i més importants. Potser, no us sembla? Home, clar, hi ha tota una sèrie de despeses que són absolutament inútils, eh? Pues, però hem de limitar coses. Avions, per exemple, què? Limitem tot això? Creuers, què fem? Limitem tot això? Però clar, això va en contra del detriment dels negocis. Vull dir que aleshores és tot... Això són mesures simplement per posar... És com dir, posem el dit... Tapem el sol serà igual.
El govern també vol que els establiments mostrin cartells explicant les mesures d'estalvi energètic, així com termòmetres. També caldrà apagar els llums dels aparadors a partir de les 10 de la nit i la il·luminació dels espais públics quan no estiguin en ús. Totes aquestes mesures estaran vigents en principi fins l'1 de novembre del 2023.
Els Mossos d'Esquadra investiguen l'origen d'una explosió que ha tingut lloc aquesta nit en un pis a Lleida i que ha provocat 5 ferits. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos, explica'ns.
Es tracta de les dues persones que es trobaven a l'interior del pis on va tenir lloc l'explosió. Un d'ells es troba ingressat a la unitat de cremats de l'Hospital Vall d'Hebron, mentre que l'altre es troba a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La hipòtesi amb la qual es treballa és un mal ús de bombones de butà mentre es manipulaven substàncies estupefaents a l'interior del pis. Ho ha explicat l'alcalde accidental de Lleida, Toni Postius, als micròfons d'UAU Lleida Ràdio.
Es van traslladar bombers és que s'està manipulant, i aquí hi ha hagut aquesta especulació per part dels mitjans de comunicació, però que s'estava manipulant en algun tipus de substància estupefaent, hi havia una bombona o bombones de butà, i que per causes, diguéssim, d'un mal ús, doncs va haver-hi aquesta explosió que va comportar, evidentment, un petit incendi a l'edifici, bueno, al pis en qüestió, afectació al pis del costat, i després a la comunitat de propietaris va quedar bastant afectada des del punt de vista de la ona expansiva, perquè va sortir la porta, diguem, del bloc disparada, va haver-hi portes que van quedar aixafades.
La deflagració no va afectar l'estructura de l'edifici i després d'inspeccions i assegurar que no hi havia cap fuita de gas, els veïns han pogut dormir a casa seva. Els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació per tal d'esclarir els fets.
Més notícies de successos, ara en format breu. Els Mossos d'Esquadra han rebut fins avui 25 denúncies per punxades en entorns d'oci.
És el darrer balanç fet avui pel cos. De les 25 víctimes, 24 són noies i una és un noi. D'aquestes investigacions, 14 són a Lloret, 7 a Barcelona, 2 a Mataró i 2 més a d'altres municipis. Arran d'aquestes denúncies s'estan portant a terme 23 investigacions, ja que en dos dels atestats hi ha incloses dues víctimes.
I encara un darrer punt més de matèria de succés. Un home de 28 anys ha mort aquest matí a Blanes després de precipitar-se en una zona rocosa del camí de ronda que hi ha en aquest municipi de la Selva.
La víctima havia accedit a una part d'aquest sender que tenia vetat l'accés.
Avui s'ha donat a conèixer el nou model de restauració del Port Olímpic de Barcelona. Sota el lema Transformem el Port Olímpic, el projecte canviarà per complir la zona del Moll de Gregal, que és on es troben els restaurants.
L'actuació es farà sobre 24.000 metres quadrats i comptarà amb 14 propostes gastronòmiques, 11 d'elles restaurants i 3 espais gastronòmics, a més dels espais de passeig. Així ho ha explicat el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni.
La transformació del Moll de Gregal, que és on estan els restaurants actualment, serà total. Jo diria que serà irreconeixible en termes històrics i serà molt reconeixible en termes de futur. Per què? Doncs perquè volem que la gastronomia que hi hagi en el Port Olímpic primer es reconciliï amb la ciutat.
La transformació es durà a terme mentre el port es manté actiu, amb l'objectiu que el nou projecte sigui una realitat per quan tingui lloc la Copa Amèrica al juliol del 2024.
I de Barcelona marxem cap a Lleida perquè la Paeria i la Generalitat col·laboraran per la millora integral del baixador d'autobusos de la ciutat. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos, el conveni estableix 250.000 euros per rehabilitar l'antiga estació.
Fins a la posada en marxa de la nova estació d'autobusos a Lleida, prevista l'any 2024 a l'edifici dels Docs, l'antiga estació realitzarà la funció de baixador. Per tal de revertir el mal estat d'aquesta instal·lació, la Paeria i la Generalitat han signat un conveni per valor de 250.000 euros per la millora integral de l'espai. Toni Postius és l'alcalde accidental de la ciutat.
Si es volia continuar utilitzant aquest espai ara com a baixador, s'hagués de condicionar i que el cost era important. I hem estat negociant amb ells i finalment doncs, vam arribar a un acord de signar un conveni per un import de prop de 250.000 euros que permetran que de cara a la tardor puguem licitar obres de millora integrals per al baixador. Què vol dir això? Doncs la substitució de tot el que és la xarxa elèctrica, perquè data del Pleistocè, i que compleixi normativa, que es pugui pintar tota, que es puguin instal·lar, diguéssim, maquinària, diguem, terminals informatius, terminals també per poder fer aquesta adquisició. Implementarem també mecanismes de seguretat i, per tant, li farem una actuació bastant important.
Els treballs de millora es preveu que s'iniciïn aquesta tardor.
I l'Alt Camp Valls torna a celebrar a partir d'avui la Fira Agost, un certamen destacat del món de la pagesia, agricultura i jardineria. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, un recinte firal de més d'un quilòmetre i mig de llargada que comptarà amb uns 300 expositors i uns 100.000 visitants.
Valls ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a la 66a Fira Exposició del Camp Català al Firagost. Durant aquest 2 i 3 d'agost, el centre de la ciutat s'omplirà d'expositors de fruites del camp, vins, productes agroalimentaris o maquinària agrícola, entre d'altres. Un recinte firal que tindrà més d'un quilòmetre i mig de llargada, que comptarà amb uns 300 expositors i s'esperen uns 100.000 visitants. Una fira que porta més de 8 segles celebrant-se a la capital de l'Alt Camp, on sempre es fa el primer dimecres d'agost, dia de mercat amb productes agroalimentaris de tot tipus. La fira, a més, també hi destaquen diversos actes com la desfila de canina, la mostra de cervesa artesanal, la nit jove o l'actuació castellera dels xiquets de Valls. Tampoc hi faltaran les cites clàssiques com el concurs d'arrossegament amb trineu, els portadors de sacs de avellanes i el concurs de beure amb porró. La consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Violant Cervera, serà l'encarregada d'inaugurar a les 7 de la tarda el Firagost al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Valls. Tot seguit, les autoritats faran l'habitual recorregut al recinte firal en el tret de sortida de la Firagost.
I obrim a part de cultural. Avui arrenca a Palamós la 6a edició del festival amb so de cobla. Connectem ràpidament amb Ràdio Palamós. Carles Ribas, què ens expliques?
Amb so de cobla aposta novament per la fusió de gèneres i per donar a la música de cobla sonoritats fins ara poc conegudes. L'Orquestra de Música i Arrel de Catalunya, l'UMAC, que barreja el so de la cobla amb la formació estàndard d'una orquestra sinfònica, és l'encarregada d'inaugurar avui el festival. El director d'Amb so de cobla, Adrià Bausó, ens en parla.
El fenomen artístic d'aquest any, no?, que seria aquesta UMAC, aquesta orquestra de música d'arrel, que es fusiona amb el que seria el món de les orquestres sinfòniques amb una formació, amb una instrumentació del que seria típicament sinfònic. Fet i creat per gent molt jove.
Amb so de cobla continuarà demà dimecres amb el tradicional concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau.
Ara sí, moment pels esports. Àlex Massana, bon dia.
Bon dia. I Ángel Herrera és nou jugador del Girona. Ho ha anunciat el club fa uns instants a les seves xarxes socials. Herrera és un migcampista veneçolà de 24 anys. Arriba cedit pel Manchester City fins a final de temporada i coneix perfectament la Lliga Espanyola perquè ha jugat a l'Osca, al Granada i l'Espanyol. És la cinquena cara nova de cara al retorn a primera divisió després dels anuncis de David López, Tati Castellano, Ian Couto i ahir Rodrigo Riquelme, més conegut com Rorro, que ja ha fet aquest matí el primer entrenament a les ordres de Mitchell, té 22 anys, arriba cedit per l'Atleti de Madrid fins a final d'aquesta temporada. És un extrem habilidós que ha crescut a les categories inferiors del conjunt matalasser i en l'última temporada segona va registrar 8 gols i 12 assistències amb el Mirandés. Diu que ve a gaudir de l'experiència.
Pues mira, me he marcado disfrutar de este año, que estoy seguro que he elegido el sitio correcto, porque bueno, me gusta mucho la forma en la que está trabajando todo el mundo. Me encantaría conseguir los objetivos que nos propongamos este año y bueno, por supuesto, pues a nivel individual voy a aportar lo máximo que tengo para ayudar y conseguir los objetivos.
Més futbol avui, segona jornada del torneig històrics del futbol català. El Terrassa és el primer semifinalista de la 36a edició. Va empatar ahir amb la Muntanyesa 0-0 i va superar en el duel decisiu el Vilafranca amb un sortitori gol de David Jiménez, que ahir debutava amb la samarreta del Terrassa i es mostrava molt content per el gol i el debut.
Muy contento por el debut y por el gol, y al final llevamos una semana de trabajo que bueno, poquito a poco hay que ir cogiendo sensaciones y bueno, era una prueba más, un entreno más y creo que bueno, que nos podemos ir satisfechos con el trabajo hecho y sobre todo acumular minutos en las piernas que es lo que cuenta. En el club estoy fenomenal y nada, muy agradecido también por el apoyo que me han mostrado desde el primer momento todos los compañeros, el cuerpo técnico y bueno, e incluso gente del club, trabajadores y demás, y bueno, la verdad que estoy muy contento.
Avui segona jornada dels històrics amb la presència del Badalona, el Sants i el Júpiter. I acabo amb un apunt de bàsquet. La penya ha anunciat fa uns instants una altra cara nova de cara al debut a Lliga Femenina Challenge. Es tracta de la russa Marita Davidova, juga de pivot, fa 1,99 m, té 29 anys i arriba procedent del Celta, on la temporada passada va registrar una mitjana de 9 rebots per partit, 8,1 punts i un 14,8 de valoració de mitjana. Un gran fitxatge per l'equip que dirigeix Jordi Vizcaíno.
Gràcies, Àlex. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Avui torno en acompanyada i farem una ruta en tractoret. En aquest tractoret que corre poc, 50 com a màxim. Ens hem proposat seguir el curs del riu que tenim més proper a casa i intentarem agafar camins que el vagin vorejant. Primer hem de travessar uns quants camps i petites pinedes clapejades d'alzines que separen els conreus. Volem arribar fins a un camí que transcorre paral·lel al riu i de tant en tant trobem algun mas. Ens aturem a saludar un pagès que feineja en un hort i ens diu que trobarem mal camí. Segurament té raó, però no reculem, som tossuts i seguim. De seguida veiem el primer inconvenient. Hi ha un pic que ha caigut, han travessat el camí. Per sort no és gaire gran i m'atreveixo a aixecar-lo. Repinjolada una alzina, faig tota la força que puc perquè el tractoret pugui passar per sota, com si el pi fos un pal d'alçada dels que posen a les entrades d'alguns pàrquings per evitar que hi puguin accedir caravanes. Disfrutem després de la visió del riu que s'acosta al camí i serpenteja amb aigües verdoses que treuen els ocells. I arribem al poble que sembla el que sempre havíem volgut anar i no hi havíem anat mai. Ens hi aturem, estan de festa major, hi ha banderoles a la plaça de l'Església, la part més antiga és romànica, quanta arquitectura propera que desconeixem. Admiro les parets de pedra i la petita rosassa per on s'escola la llum. El poble és ben endreçat, amb jardins i algun hort. I sortim, finalment, sense saber ben bé on anem. Aquí ens falla la cobertura. Arribem a un passellís que travessa una riera i ens acaba portant a una cruïlla que enllaça amb una carretera local. Ara sí, reconeixem el trencant, el cartell que assenyala una farga, i sempre que passem per aquest punt de carretera, anem de pressa. A partir d'ara, ja sabrem on ens porta aquest trencant. A poc anem dibuixant un mapa mental que reconnecta molts punts que fins ara havíem ignorat.
La xarxa de comunicació local.
En punt, 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'atur puja al juliol. Ho fa amb 3.310 desocupats més a Catalunya i després de 5 mesos de baixades. En aquests moments hi ha prop de 341.400 persones sense feina a casa nostra. Des del govern català destaquen que l'augment de l'atur respecte al mes anterior és del 0,98% i s'aferren a la dada positiva pel que fa a les afiliacions. En canvi, des dels sindicats no comparteixen el mateix punt de vista.
Catalunya afronta molt millor que la resta de l'Estat amb la pujada de l'afiliació. Cert que hi ha un augment focalitzat, com us deia, en el sector de serveis, que genera aquest 0,98%.
Això té a veure, des del nostre punt de vista, bàsicament amb la irresponsabilitat des de la patronal i amb aquesta congelació dels salaris en un entorn d'altíssima inflació que fa és afeblir la demanda i, per tant, la capacitat de consum.
Paraules, com sentim, del secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball, Enric Vinaixa, i Ricard Ballera, responsable de Treball i Empresa al sindicat Comissions Obreres. De seguida ho ampliem, abans repassem la resta de titulars d'aquest dimarts 2 d'agost, perquè el president Pere Aragonès fa balanç del curs polític i demana suport a Comuns i la CUP per als pressupostos del 2023. Joel Vidal.
Uns pressupostos que pel president han de servir per lluitar contra la inflació.
Els pressupostos de 2023 seguiran sent uns pressupostos que reforçaran l'estat del benestar, que reforçaran l'economia productiva, però seran també uns pressupostos de xoc contra els efectes de la inflació, que volem que siguin aprovats amb els vots que van permetre la meva investidura. Dirigirem específicament a tot aquest espai de l'esquerra nacional.
Investiguen l'origen d'una explosió que ha tingut lloc aquesta nit en un pis a Lleida i que ha provocat 5 ferits.
Un d'ells es troba ingressat en estat greu a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, mentre que la resta han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat les mesures energètiques aprovades ahir al vespre al Consell de Ministres.
Unes mesures que entraran en vigor d'aquí una setmana i que hauran d'aplicar ja a tots els sectors implicats, com ara empreses, hotels, transports o aeroports.
Titular d'Esports, Rodrigo Riquelme, ja s'entrena a Girona.
Així és, el nou jugador del conjunt gironí ha fet la primera sessió d'entrenament aquest matí, sota les ordres de Mitchell. Riquelme té 22 anys, és extrem i arriba cedit de l'Atlètic de Madrid fins a final de temporada.
Com sempre a aquesta hora, fem un cop d'ull també al temps que ens espera les pròximes hores. Connectem ràpidament amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Esther Batalla, bon dia.
Bon dia. Avui la jornada vindrà marcada per un ambient en conjunt càlid i també assolellat. Malgrat tot, creixen alguns núvols d'evolució diurna, punts de muntanya, sobretot del Pirineu, Prepirineu, especialment al sector oriental, i també altres punts de muntanya del prelitoral. A més, avui s'espera algun ruixat durant la tarda, sobretot al Pirineu, Prepirineu, no se'n descarta tampoc a punts del prelitoral, sobretot al sector sud. I la situació en quant a la temperatura, doncs avui puja una miqueta més, i hi ha la possibilitat de que puguin superar el percentil 98 de temperatura màxima extrema a punts de l'Empordà i altres punts de manera doncs molt local, molt puntual de la meitat nord del litoral prelitoral, i de cara a demà s'espera que es puguin superar a punts del Pla de Lleida i del sud, del vessant sud del Pirineu Prepirineu Occidental. De moment això és tot. Bon dia.
El control de Sopera Vives, de la redacció Joel Vidal, i coordinant José Gallardo, us parla Marta Patricio. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'atur registrat puja al juliol. Ho fa amb 3.310 desocupats més a Catalunya i després de 5 mesos de baixades. En aquests moments hi ha prop de 341.400 persones sense feina a casa nostra. L'augment de l'atur contrasta amb la de les afiliacions generades, que en el cas de Catalunya evoluciona positivament amb més de 13.000 afiliats i que, en canvi, cauen al conjunt de l'Estat.
Un fet que des del govern català asseguren que fa que la situació de Catalunya no estigui tan malament, malgrat que és la comunitat on més ha pujat l'atur. Si ho comparem amb el mes anterior, parlem d'un 0,98%. Així ho ha dit el secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball, Enric Vinaixa.
Catalunya afronta molt millor que la resta de l'Estat amb la pujada de l'afiliació. Cert que hi ha un augment focalitzat, com us deia, en el sector serveis, que genera aquest 0,98%. Destacar i insistir que el teixit productiu de Catalunya ha propiciat que 13.306 persones hi hagin de noves afiliacions incorporades en el món del treball.
Pel que fa a sectors, a Catalunya el sector serveis és on s'acumula més del 90% del total de desocupats, però també s'ha notat un augment, tot i que menor, a d'altres, com la indústria, la construcció i l'agricultura.
I com ho veuen des dels sindicats?
Doncs des de Comissions Obreres denuncien que la inflació i la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris llastra la recuperació del mercat de treball. Escoltem a Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia del Sindicat a Catalunya.
Veiem amb molta preocupació les dades de l'atur registrat i això té a veure, des del nostre punt de vista, bàsicament amb la irresponsabilitat des de la patronal i amb aquesta congelació dels salaris en un entorn d'altíssima inflació que fa és afeblir la demanda i, per tant, la capacitat de consum, i aquesta capacitat de consum minvada és la que finalment es trasllada també aquesta davallada que tenim especialment al sector serveis.
El total de persones desocupades al conjunt de l'Estat són 2.883.000.
El govern demana el suport de Junts i la CUP per aprovar els pressupostos del 2023 i fer front a la inflació. Bernat Martínez, el president de la Generalitat per Aragonès, confia doncs en sumar els mateixos vots de la legislatura per tirar endavant els comptes.
Sí, Aragonès defineix aquests pressupostos com una eina per reforçar l'estat del benestar i que servirà com un pla de xoc per fer front a la inflació que pateix la ciutadania. Malgrat les tensions viscudes darrerament entre els socis de govern, Aragonès confirma que ja s'estan mantenint contactes amb la CUP i creu que tant ells com Junts optaran per impulsar solucions. Ho ha dit durant la roda de premsa posterior a la reunió d'avui del Consell Executiu, la darrera d'aquest curs polític.
Els pressupostos de 2023 seguiran sent uns pressupostos que reforçaran l'estat del benestar, que reforçaran l'economia productiva, però seran també uns pressupostos de xoc contra els efectes de la inflació. Que volem que siguin aprovats amb els vots que van permetre la meva investidura. Dirigirem específicament a tot aquest espai de l'esquerra nacional.
Objectiu per abans que acabi aquest any, Aragonès assenyala que caldrà fer efectius els canvis acordats amb el govern espanyol en matèria de desjudicialització abans del desembre.
Més coses, perquè avui també hem conegut dades sobre turisme. Catalunya va rebre 1,6 milions de turistes internacionals al juny, un fet que suposa un 298% més si es compara amb el mateix mes de l'any passat.
Unes dades que demostren que el 21% dels visitants estrangers que van arribar a Espanya el primer mes de l'estiu van escollir Catalunya. Això situa casa nostra com la segona comunitat més visitada i superada només per les Illes Balears. En l'acumulat anual, Catalunya sí que lidera el nombre de turistes, ho fa amb més de 6 milions al conjunt d'Espanya. Al juny van entrar 7,4 milions de turistes.
Mentrestant, l'evolució de la sequera a Catalunya preocupa el govern. És per això que avui s'ha reunit la Comissió Interdepartamental de la Sequera després que la setmana passada el president Pere Aragonès es reunís amb representants de l'Agència Catalana de l'Aigua. Era una reunió que, de fet, havia de permetre prendre decisions si tota aquesta situació s'agreujava. Trepitgem territori ara sí. Els pantans d'Oliana i de Rialp pel riu Segre estan al 50% i al 15% respectivament. De fet, el pantà de Rialp només amagatzema 61 hectòmetres cúbits, un fet que és inèdit des de l'any 2008. Coneguem tota aquesta situació, com es viu, des de Munt FM Ràdio, Pili Garcia. De moment, les campanyes de rec en agricultura continuen, però ja es preveuen algunes restriccions.
El rec a la conca del Ribagorçana està garantit, tot i que s'anirà regulant per minimitzar-ne el consum. José Luis Pérez és el president del Canal d'Aragó i Catalunya.
Las aportaciones del río están bajando, están por debajo de lo que habíamos previsto. De momento vamos manteniendo el prorrateo, seguimos pues pidiendo que se sea muy estricto en el uso del agua, que no se desperdicie nada.
La sequera està afectant especialment els cultius del cereal i la collita de girassol enguany serà mínima. Pel que fa al blat de moro de regadiu, a la conca del riu La Muga, s'arribarà al final de la campanya, però partint d'una merma en la producció del 50%, prevista després de les calorades del juny. Pel que fa al sistema del rec del Ter Llobregat, la campanya de rec acaba entre el 15 i el 20 d'agost i, de moment, també es podrà finalitzar. El problema més gran el tenen les comarques de la Catalunya central, segons Martí Costal, responsable de l'aigua de Jarc.
Ja estan des de la setmana passada en restriccions d'un 25%. Això vol dir que poden fer control de danys, o sigui, intentar no perdre-ho tot, recuperar costos i esperar que l'any que ve doncs, sigui tot una mica millor.
Respecte a la vinya, es preveu una verema molt mermada que s'avança a prop de 15 dies a causa d'una primavera molt seca i de les altes temperatures des del mes de juny.
Des del Canal Segarra-Garrigues també preocupats, asseguren que cal estalviar aigua per l'any vinent. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos, i és que la Comunitat General de Regants recorda que no n'hi ha prou a pensar en arribar a cobrir les necessitats d'aquesta campanya.
Les baixes reserves dels pantans fan preveure que es començarà la propera campanya amb poca aigua i si es torna a produir una situació de sequera a partir de la tardor, la situació seria molt complicada, tal i com ha reconegut el president de la Comunitat General del Canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jove.
S'està fent una gestió de reducció d'aigua i suposo que acabarem la campanya bé. Però el problema que tenim el regadiu, sobretot del riu Segre, el pantano d'Oliana i el pantano de Rialp, és com quedarà l'embassament per l'any que ve. Jo que em preocupa molt, que enguany regarem, però si buidem el pantano de Rialp del tot, l'any que ve em torna a regar. No s'acaba el món enguany. I l'experiència que hi ha és que si el pantano de Rialp acaba en menys de 150 metres cúbics, 150 metres cúbics, això serà un problema.
I és que actualment, ha explicat el responsable del Segarra-Garrigues, el pantà de Rialp està per sota dels 100 hectòmetres cúbics, és a dir, sobre una quarta part de la seva capacitat. Això no es produïa des del 2008.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest migdia. Ho ha fet en roda de premsa després de la seva reunió amb el rei a Mallorca i, a més ho fa l'endemà de l'aprovació del decret per l'estalvi energètic.
En aquest sentit, Sánchez ha fet una crida a la unitat de tothom, inclosos els partits polítics i els governs de les autonomies, per fer front a l'amenaça de crisi energètica propiciada per la guerra d'Ucraïna.
Huyamos de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario. Europa nos está pidiendo un esfuerzo de solidaridad, de responsabilidad y desde luego el gobierno de España apoya ese esfuerzo colectivo para hacer frente al chantaje energético de Putin.
Recordem que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat a les xarxes socials que el seu executiu no aplicarà el pla energètic del govern espanyol. D'altra banda, Pedro Sánchez també ha anunciat la notícia del contracte de la vacuna espanyola contra la Covid-19, desenvolupada per l'empresa catalana IPRA per part de la Comissió Europea, amb 14 estats membres.
I avui el butlletí oficial de l'Estat ha publicat ja les mesures energètiques aprovades ahir al vespre al Consell de Ministres. Unes mesures que entraran en vigor d'aquí una setmana i que hauran d'aplicar empreses, hotels, transports i aeroports.
I que estan vigents fins a l'1 de novembre de l'any 2023 amb l'objectiu d'estalviar energia i complir amb els compromisos europeus. Els aires condicionats no podran estar per sota dels 27 graus i a l'hivern la calefacció no podrà superar els 19 graus. Ara, els establiments i sectors afectats per aquestes mesures hauran de tenir un termòmetre visible.
Connectem amb els nostres companys de Canal Terrassa que avui han anat a recollir com s'han rebut aquestes mesures a diferents sectors afectats i també com ho veuen alguns usuaris. Canal Terrassa, Marc Casulleres, què us han explicat?
Molts han rebut amb força escepticisme aquestes mesures i la seva eficiència real sobre l'estalvi d'energia.
Que primer posin ells l'exemple amb totes les coses que es fan i llavors els altres també participarem.
A mi em sembla molt bé, però m'assemblaria molt bé que les mesures que posen per nosaltres també les fessin per ells. Perquè sempre fan per nosaltres això, per nosaltres a l'altre. I per ells fan el que volen. Llavors nosaltres estem una mica tips.
Es veu que hi ha puestos que es queixen perquè la cosa diu que no pot ser perquè
diuen que si no els clients es queixen. Jo només sé això, que hi ha postos que diuen que pot funcionar i altres que no.
Bueno, no ho sé, ja veurem si serà eficient. Eficient pot ser que ho sigui, llavors yeah. Falta que la gent llavors li faci cas, no?
Clar.
Perquè és difícil controlar tot això.
Sí, això, bueno, jo trobo això una bona mesura, però potser hauríem de començar a prendre altres mesures més radicals i més importants, potser, no us sembla? Home, clar, ja que hi ha tota una sèrie de despeses que són absolutament inútils, eh? Pues, però hem de limitar coses. Avions, per exemple, què? Limitem tot això? Creuers, què fem? Limitem tot això? Però clar, això va en contra del detriment dels negocis. Vull dir que aleshores és tot... Això són mesures simplement per posar... És com dir, posem el dit, tapem el sol serà igual.
El govern també vol que els establiments mostrin cartells explicant les mesures d'estalvi energètic, així com termòmetres. També caldrà apagar els llums dels aparadors a partir de les 10 de la nit i la il·luminació dels espais públics quan no estiguin en ús. Totes aquestes mesures estaran vigents en principi fins l'1 de novembre del 2023.
I us ho destacàvem en titulars. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'origen d'una explosió que ha tingut lloc aquesta nit en un pis a Lleida i que ha provocat 5 ferits. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos, endavant.
Es tracta de les dues persones que es trobaven a l'interior del pis on va tenir lloc l'explosió. Un d'ells es troba ingressat a la unitat de cremats de l'Hospital Vall d'Hebron, mentre que l'altre es troba a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La hipòtesi amb la qual es treballa és un mal ús de bombones de butà mentre es manipulaven substàncies estupefaents a l'interior del pis. Ho ha explicat l'alcalde accidental de Lleida, Toni Postius, als micròfons d'UAU Lleida Ràdio.
Es van traslladar bombers és que s'està manipulant, i aquí hi ha hagut aquesta especulació per part dels mitjans de comunicació, però que s'estava manipulant algun tipus de substància estupefaent, hi havia una bombona o bombones de butà, i que per causes, diguéssim, d'un mal ús, doncs va haver-hi aquesta explosió, que va comportar, evidentment, un petit incendi a l'edifici, bueno, al pis en qüestió, afectació al pis del costat, i després a la comunitat de propietaris va quedar bastant afectada des del punt de vista de la ona expansiva, perquè va sortir la porta, diguem, del bloc disparada, va haver-hi portes que van quedar aixafades.
La deflagració no va afectar l'estructura de l'edifici i després d'inspeccions i assegurar que no hi havia cap fuita de gas, els veïns han pogut dormir a casa seva. Els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació per tal d'esclarir els fets.
Els Mossos d'Esquadra també preocupats pels casos de punxades. De fet, han rebut fins avui 25 denúncies per punxades en entorns d'oci.
És el darrer balanç fet avui pel cos. De les 25 víctimes, 24 són noies i una és un noi. D'aquestes investigacions, 14 són a Lloret, 7 a Barcelona, 2 a Mataró i 2 en altres municipis. Arran d'aquestes denúncies s'estan portant a terme 23 investigacions, ja que en dos dels atestats hi ha incloses 2 víctimes.
Atenció ara amb aquesta notícia, perquè investigadors de la Vall d'Hebron han desenvolupat un nou fàrmac eficaç contra el tumor cerebral més freqüent i agressiu, el glioblastoma. Es tracta d'un tractament d'immunoteràpia amb nous anticossos que indueix les cèl·lules sanes a atacar el tumor.
El descobriment l'han fet científics del Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, liderats pel doctor Joan Seoan. El fàrmac incorpora anticossos biespecífics que s'uneixen, per una banda, a les cèl·lules del tumor, que tenen una mutació específica, i per altra, a les cèl·lules immunes del pacient per atacar el tumor. Com que les cèl·lules sanes no presenten aquesta mutació, el tractament d'immunoteràpia no les ataca i, per tant, no es malmet teixit sa, a diferència del que passa amb tractaments de radioteràpia o quimioteràpia. Els bons resultats aconseguits al laboratori han servit perquè es posi en marxa un assaig clínic fase 1 que ja està reclutant pacients.
Canviem radicalment de qüestió. Avui s'ha donat a conèixer el nou model de restauració del Port Olímpic de Barcelona. Sota el lema Transformem el Port Olímpic, el projecte canviarà per complir la zona del Moll de Gregal, que és on es troben els restaurants.
L'actuació es farà sobre 24.000 metres quadrats i comptarà amb 14 propostes gastronòmiques, 11 restaurants i 3 espais de gastronomia, a més dels espais de passeig. Així ho ha explicat el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni.
La transformació del Moll de Gregal, que és on estan els restaurants actualment, serà total. Jo diria que serà irreconeixible en termes històrics i serà molt reconeixible en termes de futur. Per què? Doncs perquè volem que la gastronomia que hi hagi en el Port Olímpic primer reconciliï amb la ciutat.
La transformació es durà a terme mentre el port es manté actiu, amb l'objectiu que el nou projecte sigui una realitat per quan tingui lloc la Copa Amèrica el juliol del 2024.
I de Barcelona a l'Alt Camp, a Valls, que torna a celebrar a partir d'avui la Fira Agost, un certamen destacat del món de la pagesia, agricultura i jardineria. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, un recinte firal de més d'un quilòmetre i mig de llargada que comptarà amb uns 300 expositors i uns 100.000 visitants.
Valls ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a la 66a Fira Exposició del Camp Català al Firagost. Durant aquest 2 i 3 d'agost, el centre de la ciutat s'omplirà d'expositors de fruites del camp, vins, productes agroalimentaris o maquinària agrícola, entre d'altres. Un recinte firal que tindrà més d'un quilòmetre i mig de llargada, que comptarà amb uns 300 expositors i s'esperen uns 100.000 visitants. Una fira que porta més de 8 segles celebrant-se a la capital de l'Alt Camp, on sempre es fa el primer dimecres d'agost, dia de mercat amb productes agroalimentaris de tot tipus. La fira, a més, també hi destaquen diversos actes com la desfila de canina, la mostra de cervesa artesanal, la nit jove o l'actuació castellera dels xiquets de Valls. Tampoc hi faltaran les cites clàssiques com el concurs d'arrossegament amb trineu, els portadors de sacs d'avellanes i el concurs de beure amb porró. La consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Violant Cervera, serà l'encarregada d'inaugurar a les 7 de la tarda al Firagost al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Valls. Tot seguit, les autoritats faran l'habitual recorregut al recinte firal en el tret de sortida de la Firagost.
I a l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, es cerquen voluntaris per combatre la soledat de la gent gran durant l'estiu. L'Espluga FM, Pep Morató, endavant.
Abans de la pandèmia, el 68% de les persones de més de 65 anys patien soledat no desitjada a Espanya. Aquest fet cal sumar ara la difícil situació provocada per l'arribada de la Covid-19. I és que des de la Fundació Amics de la Gent Gran redoblen esforços per seguir al costat de les persones grans i evitar que augmenti el seu sentiment de soledat durant l'època estival. Escoltem a la tècnica social dels Amics de la Gent Gran, Magda Civi.
Estan acostumats a viure amb la seva parella, la parella els diria que els hi falti un, i queden coixos, se queden a casa perquè no volen sortir, i llavors ja entren en un bucle, i bueno, i llavors a l'estiu pues, fa entrar calor, que no tenen xarxes al costat, no tenen la família, i tot plegat pues, s'agreuja molt més.
L'entitat reforça l'acompanyament i organitza activitats presencials en grups petits per evitar que 2.000 persones passin soles als temps de calor.
I els dos vaixells d'Open Arms sortiran en una nova missió aquesta setmana. Ho faran des de Badalona. L'Astral ho farà en les pròximes hores, tan aviat com estigui tot enllestit. Radio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor, si tot va bé, també està previst que l'Open Arms 1 surti a finals d'aquesta setmana i ho farà després de més de 8 mesos sense salpar a causa d'inspeccions i també traves administratives.
Segons el fundador d'Open Arms, Òscar Camps, les noves missions dels vaixells són una bona notícia, ja que l'organització necessita més presència al Mediterrani. Considera que la campanya electoral a Itàlia està contribuint a l'augment de migrants que fugen de Líbia, ja que el govern italià està renegociant les condicions d'exteriorització de fronteres per a retenir-los al país africà. Ho ha explicat el mateix Camps.
Ara s'estan renegociant totes aquestes condicions d'externalització de fronteres per la força i contra la voluntat de retenir a totes aquestes persones que volen fugir de Líbia, que volen arribar a Europa, retenir-les mitjançant financiació europea. No? Ara és el moment de renegociar, com ha fet moltes vegades Mohamed VI, com ha fet el senyor Erdogan, i ara mateix ho fan les milícies líbies, per tant estan sortint desesperadament de Líbia moltíssimes embarcacions. Més potser que l'estiu passat a aquestes alçades.
D'altra banda, l'organització continua col·laborant amb Ucraïna i, de fet, la setmana vinent té previst que 240 dones i nens siguin traslladats en avió al Canadà. Defensa la necessitat de crear vies legals i segures perquè les persones que fugen del seu país no ho facin emprenent viatges perillosos. Per això, a banda de rescatar a alta mar, Open Arms també col·labora en l'organització de corredors humanitaris.
Obrim Plana Cultural i ho fem amb dues propostes.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
La primera avui al Festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell i tenim una figura destacada de la música.
Aquest senyor que sona, que no és un altre que Rafael, amb el seu Mi gran noche, el mestre de la cançó melòdica, actuarà a partir de les 10 del vespre en el seu retorn als escenaris per presentar la seva aclamada gira Rafael 6.0, amb què celebra 60 anys com un dels principals artistes de parla hispana.
Cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Cuando ríes, se ilumina todo el techo. Ya duermo tranquila. Si
I de Rafael passem a una de les veus femenines del moment, Rosalén, a qui podrem escoltar també a partir de les 10 de la nit, en aquest cas, al Festival Jardins de Terramar de Sitges.
L'artista d'Albacete presentarà en directe els temes del seu darrer disc, L'Àrbol i el Bosc, en una gira que, com totes les darreres, és inclusiva, al comptar amb Beatriz Romero, intèrpret en llengua de signes.
És necessari revivir para poder saborear.
Doncs amb aquestes propostes, ara sí, arribem als esports. Àlex Massana, bon dia.
Bon dia. El Girona ha fet oficial la cinquena incorporació de cara al retorn a primera divisió. Es tracta de Yangel Herrera, migcampista veneçolà de 24 anys, que arriba cedit pel Manchester City fins a final de temporada i que coneix perfectament la Lliga Espanyola perquè ha jugat a l'Osca, al Granada i l'Espanyol. És la cinquena cara nova, com dèiem, després dels anuncis de David López, Tati Castellano, Ian Couto i ahir Rodrigo Riquelme, més conegut com Rorro, que ja ha fet aquest matí el primer entrenament a les ordres de Mitchell. El club gironí va anunciar ahir a mitja tarda la seva incorporació. Arriba cedit de l'Atlètic de Madrid, té 22 anys, és extrem, habilidós, ha crescut a les categories inferiors del conjunt matalasser i en l'última temporada de segona divisió va registrar 8 gols i 12 assistències amb el Mirandés. Riquelme explica que ve a gaudir de l'experiència.
Pues mira, me he marcado disfrutar de este año, que estoy seguro que he elegido el sitio correcto, porque bueno, me gusta mucho la forma en la que está trabajando todo el mundo. Me encantaría conseguir los objetivos que nos propongamos este año y bueno, por supuesto, pues a nivel individual voy a aportar lo máximo que tengo para ayudar y conseguir los objetivos.
Tant Riquelme com i Ángel Herrera podrien debutar demà contra el Nàpols en partit amistós. Més futbol avui, segona jornada del torneig històrics. Ahir el Terrassa va classificar-se per a les semifinals després d'empatar amb la Muntanyesa i superar el Vilafranca amb diana de David Jiménez. El míster Jordi López considera que el conjunt terrassenc està molt lluny del nivell que vol oferir.
Portem una setmana entrenant i, a més, també tenim molta gent a prova. Per tant, valorar una mica l'equip ara mateix és complicat. Però sí, al final es van veient coses. L'aspecte físic, evidentment, encara no és el que volem. Portem només una setmana de treball i a nivell, evidentment, de joc també estem molt lluny del que volem, però bueno, al final hem competit, al final, mira, David, a última hora ha pogut marcar el gol i podem passar a la semifinal.
Avui, segona jornada de l'Històrics, en presència del Badalona, el Sants i el Júpiter, tot plegat a partir de les 6 de la tarda, i acabo amb una polèmica de futbol sala que està a punt de resoldre's. L'Indústria Santa Coloma ha anunciat un acord per rescindir el contracte del fins ara entrenador Javi Rodríguez. Avui està previst que l'Indústria es faci el primer entrenament de la pretemporada a les 5 de la tarda i ara mateix no hi ha entrenador. Serà Xavi Closas, l'ex del Barça B, que té un preacord amb el club colomenc. Encara no s'ha fet oficial. Javi Rodríguez va demanar marxar el mes de març passat. El Pozo va arribar a un acord amb ell, però l'Indústries va dir que o pagaven la clàusula de rescisió de 80.000 euros o res. Doncs ara s'ha arribat a aquest acord de rescisió de contracte. No en traurem l'entrellat de qui ha acabat pagant. De fet, Javi Rodríguez ja és a Múrcia, on avui signarà el seu contracte amb el seu nou club i demà ja farà el primer entrenament amb el Pozo, un dels tres grans del futbol sala estatal.
Gràcies, Àlex, per tota l'actualitat esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, però hi tornarem demà puntuals, com sempre, fins aleshores. Que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Aliments per la platja. Durant tot l'estiu, les temperatures són força altes i la calor es fa encara més present. És per això que ve tant de gust de refrescar-se a la platja, a la piscina o al riu. El problema és que normalment en aquests entorns el menjar que preparem per emportar no és del tot saludable i abunden els snacks fregits i salats, els refrescos plens de sucres i edulcorants o els entrepans de pa de farina refinada i farcits d'embotits. Com ja sabeu, durant el període de vacances també cal mantenir els hàbits correctes d'alimentació que segueixen durant la resta de l'any. Cal assegurar els vegetals frescos a cada àpat, no oblidar-nos de la fruita de temporada, evitar els aliments molt processats i assegurar tots els nutrients que el cos necessita per a funcionar correctament. Per aquest motiu, podeu procurar de preparar amanides de pot per endur fresques en una nevera portàtil o entrepans més interessants a nivell nutricional. També podeu optar per opcions més saludables a l'hora de picar al llarg del dia i no oblidar-vos de beure aigua o d'altres begudes saludables, com les aigües saboritzades o l'orxata casolana i sense sucre. Pels entrepans, escolliu un pa de qualitat, fet al 100% amb farines integrals, massa mare i fermentació correcta. Afegiu els vegetals que més us agradin, sempre ben nets. Tomàquet, ceba, albergínia o pebrot escalivat, cogombrets, xampinyons laminats, enciam o d'altres vegetals de fulla verda. A continuació, si us agrada i en podeu consumir, podeu posar el formatge. A poder ser, com menys curat millor. Els frescos o tendres seran una bona opció. Després, seguiu amb la resta de proteïnes com humus de llegums, tonyina o barata en conserva, tires de pollastre o de tofu o ou dur laminat. I acabeu amb una altra capa dels vegetals que més us agradin. També podeu substituir el pa per bases d'oblees integrals, les típiques dels burritos, o per pa de pita. Per anar picant al llarg del dia, l'opció més refrescant serà la fruita fresca de temporada ben neta i tallada. El meló i la síndria no poden faltar un dia de platja. També podeu optar per fruits secs o llavors variades al natural, sense sal ni fregits, o per vegetals crus tallats a bastonets, com la pastanaga o el cogombre, que els podreu sucar a salses saludables, com l'hummus, el guacamole o la salsa de iogurt, o també un gazpacho fresc per fer com a aperitiu. Aquest estiu, aprofita els dies de platja per seguir potenciant els teus hàbits d'alimentació saludable i poder gaudir del lloc, la companyia i les estones de descans i desconnexió.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. L'atur registrat puja al juliol. Ho fa amb 3.310 desocupats més a Catalunya i després de 5 mesos de baixades. En aquests moments hi ha prop de 341.400 persones sense feina a casa nostra. L'augment de l'atur contrasta amb la de les afiliacions generades, que en el cas de Catalunya evoluciona positivament amb més de 13.000 afiliats i que en canvi cauen al conjunt de l'Estat. Un fet que des del govern català asseguren que fa que la situació de Catalunya no estigui tan malament, malgrat que és la comunitat on més ha pujat l'atur. Si ho comparem amb el mes anterior, parlem d'un 0,98%. Pel que fa a sectors a Catalunya, el sector serveis és on s'acumula més del 90% del total de desocupats. Però també s'ha notat un augment, tot i menor, a d'altres, com la indústria, la construcció i l'agricultura. Des de Comissions Obreres denuncien que la inflació i la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris llastra la recuperació del mercat de treball. D'altra banda, el total de persones desocupades, en aquest cas el conjunt de l'Estat, són 2.880.000.